Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Els signes de millora econòmica en el sector immobiliari es mantenen, segons l'últim informe de l'Associació de Promotors de Catalunya i CaixaBank. La compravenda de pisos ha crescut a la comarca un 17%. Marc Torrent és director general de l'Associació de Promotors.
Aquesta recuperació del mercat a poc es va estenent pel territori. Va iniciar-se tímidament ja el 2014 a Barcelona ciutat i ja any rere any veiem com si fos per efecte una taca d'oli es va estenent a les diferents conurbacions de Barcelona. No? I ara veiem com en aquest últim exercici de l'any 2017 i també el que apunta del 2018, veiem ja com aquesta recuperació s'està estenent també per altres mercats, entre ells, òbviament, també els vallesos.
A més, durant el 2017 es van començar a construir 1.800 immobles al Vallès Occidental, 300 dels quals a Sabadell. Tot i que les dades són bones, estarien molt lluny de les registrades abans de la crisi. En política, l'alcaldable del PDeCAT, Lourdes Ciuró, creu que l'Artèxtil s'hauria de convertir en un centre d'investigació i recerca del coneixement. Per la líder nacionalista, s'ha d'aprofitar la proximitat de l'antiga fàbrica amb equipaments com el Taulí, l'ESDI, la UAB i l'Escola Oficial d'Idiomes. Per això, demana a l'Ajuntament que es faci càrrec de la propietat. En cultura, Adib, d'Oriol Brogi i Un tret al cap, protagonitzat per Emma Vilarasau, són alguns dels noms que es podran veure als teatres sabadellencs entre el setembre i el desembre, tot plegat després que la temporada 2017-2018 s'hagi tancat amb 85.100 espectadors, 7.000 menys que la temporada anterior per la davallada de funcions. No obstant això, l'ocupació de les sales ha crescut un 5%, superant el 67. Per això, des de l'Ajuntament en fan una valoració positiva. I en esports, el sabadellenc Alexis Rodríguez acaba segon a la prova dels 3.000 obstacles del Campionat d'Espanya d'Atletisme Sub-23. Tot i el bon resultat, Rodríguez creu que podria haver obtingut millors proves en aquest campionat celebrat a Sòria. Amb tot, la considera una oportunitat perduda. Són només algunes de les notícies que abordarem en la pròxima mitja hora amb l'ajuda de la Bea Aguilar, que és a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
30 graus a Sabadell. Els efectes de l'onada de calor encara es noten, temperatures que s'han enfilat molt durant el dia, però què hem d'esperar per les pròximes hores? Li preguntem a la Dolors Ballart. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. La tarda es manté amb temperatures elevades arreu del país, tot i que la màxima ha baixat una miqueta respecte a ahir. A hores d'ara se situa entre els 30 i els 35 graus, puntualment fins i tot una mica més alta. A les comarques del sud del territori i a l'àrea del Pirineu oscil·la entre els 26 i els 31. Aquesta pròxima tarda esperem, de nou algunes nuvolades a punts de muntanya. A hores d'ara ja tenim alguns ruixats a l'àrea del prelitoral, que esperem que durant aquestes pròximes hores també descarreguin, també afectin altres sectors de l'interior del quadrant nord-est del territori. Precipitacions que localment en aquest sector podrien ser d'intensitat forta, també podran reaparèixer de nou a la resta del Pirineu i del Prepirineu. Demà matí de nou tranquil, marcat pel sol, i la tarda amb aquests ruixats que farien també acte de presència en aquest sector del país, al quadrant nord-est, sobretot, on localment podrien ser d'intensitat forta, al Pirineu, al Prepirineu i també a la zona del massís del Port. Demà es mantindrà aquest ambient calorós en conjunt, però malgrat això, les temperatures continuaran semblants a les d'avui o puntualment una mica més altes a la zona de Ponent i també a l'interior de la Vall de l'Ebre. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a la C58 a l'alçada de Badia i de Montcada per anar cap a Barcelona en sentit sud. A la B30 també hi ha problemes a Barberà i a Cerdanyola en els dos sentits, però per enllaçar en els dos casos amb l'autopista del Vallès. A la P7 hi ha retencions a Barberà, en aquest cas en sentit sud. Si mirem a Barcelona, trànsit dens a aquesta hora a la Ronda Litoral entre Montjuïc i el Fòrum en els dos sentits i a la Ronda de Dalt entre Diagonal i el túnel de la Rovira també en els dos sentits. Passen pràcticament 5 minuts de les 7, és moment d'entrar en matèria i de parlar en aquest cas d'economia. El sector immobiliari continua donant senyals de recuperació. La compravenda d'habitatges al Vallès Occidental ha crescut més d'un 17% en l'últim any, un increment que se situa al voltant del 13% quan parlem de pisos nous. Així ho revela un estudi elaborat conjuntament per CaixaBank i l'Associació de Promotors de Catalunya. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Malgrat aquest augment de les operacions de compra-venda, la construcció de promocions d'habitatge nou no arriba ni de bon tros als nivells previs a la crisi econòmica. De fet, segons Marc Torrent, director general de l'Associació de Promotors, aquest tampoc no ha de ser l'objectiu.
A poc a poc doncs estem recuperant uns nivells de normalitat, en els quals el futur del sector no hem d'esperar que sigui, no?, recuperar les xifres del passat. Jo crec que els sectors som conscients, no?, que les xifres a les quals es va assolir en el passat no tornaran, però sí que alhora també entenem que hi ha d'haver-hi un sector normalitzat que porti doncs, la seva part de producte en el mercat, no? I entenem que a poc a poc estem recuperant aquests nivells que puguin ser sostenibles al llarg dels anys.
Es calcula que al llarg de 2017 va iniciar-se la construcció de gairebé 1.800 immobles nous a la comarca. D'aquests, uns 300 estan ubicats a Sabadell i una setantena ja estan acabats. Torrent ha assegurat que l'oferta encara és molt baixa respecte de la demanda i explica el perquè.
No hem d'oblidar que estem parlant de dues poblacions, tant Terrassa com Sabadell, que no només són grans ciutats, en el sentit de que aglutinen doncs, un nombre d'habitants molt significatiu, sinó que a més són ciutats en les quals generen atracció respecte d'altres zones en les quals doncs, la gent prefereix doncs, desplaçar-se cap a aquests grans nuclis urbans i, per tant, no només hem de comptar amb la demanda que les pròpies ciutats generen, sinó també amb aquesta atracció de població d'altres àrees, no?
Pel que fa al tipus d'oferta, els pisos nous tenen una superfície mitjana de 117 metres quadrats útils i un preu de venda mitjà al voltant dels 250.000 euros.
El debat sobre el futur de l'art tèxtil continua despertant opinions i buscant possibles usos. Aquest cop està l'alcaldable del PDeCAT a la ciutat, Lourdes Ciuró, que ha deixat clar quin és el posicionament del seu partit. Demanen conservar la totalitat de l'art tèxtil en mans municipals i alhora proposen que s'utilitzi aquest espai com a centre d'investigació i recerca del coneixement, aprofitant la seva ubicació i la seva proximitat amb equipaments punters, com són el Parc Taulí, l'ESDI, la UAB i l'Escola Oficial d'Idiomes. Des del PDeCAT defensen conservar la totalitat de la fàbrica tenint en compte el valor arquitectònic de l'espai, catalogat com a bé cultural d'interès local. Per això demanen a l'Ajuntament que es faci càrrec de tota la propietat, perquè ara mateix hi ha una part de l'equipament que és de titularitat privada. Asseguren que des de la seva formació donarien suport al govern per desenvolupar el projecte.
Aquesta fàbrica actualment, aquesta zona que queda, diguéssim, dues parts són de l'Ajuntament i una part són de dos propietaris privats. Què ens agradaria? Ens agradaria que l'Ajuntament, aquesta part que no és seva encara, la pogués recuperar per la ciutat. Encara hi som a temps. Podem tenir un equipament sencer en benefici de la ciutat, per tant, nosaltres donaríem suport a l'Ajuntament des de Junts per Sabadell perquè aquesta fàbrica fos recuperada en la part que queda íntegrament per l'Ajuntament i, a més que sigui sencera, perquè té molta gràcia tota la nau diàfana en benefici de la ciutat.
Ciuró també ha fet balanç de les propostes dels estudiants de l'últim curs d'arquitectura de l'Escola d'Arquitectura del Vallès que han fet per remodelar l'antic pavelló esportiu de l'art tèxtil al barri de Nostra Llar, un espai que té prop de 5.000 metres quadrats i que disposa de diferents espais en desús, com una piscina, una pista de tennis, una pista de futbol i que ara mateix és en mans municipals per tal de remodelar-la. Ciuró defensa que s'ha de protegir la singularitat de l'espai, obrir-lo a la ciutat, però sempre tenint en compte la participació dels veïns que han estat peça clau en el manteniment i defensa d'aquesta zona. D'altra banda, els representants de l'Obrera, Cajamar i l'Ajuntament han tingut avui la primera trobada a tres bandes per buscar solució al conflicte obert arran de la denúncia presentada per l'entitat financera per l'ocupació del local de l'Avinguda de Barberà. Els membres del centre social han demanat a l'entitat que retiri la denúncia contra ells i que els cedeixi el local durant 50 anys en règim de masoveria urbana. Cajamar no ha acceptat la proposta, però ha posat una nova data de reunió, el 26 de juliol per tal de presentar una contraproposta. Cristina García, membre de l'Obrera, assegura que tot és negociable, menys abandonar el local. Per això obre la porta a negociar altres alternatives, com per exemple un lloguer simbòlic.
Nosaltres ara mateix no podem afirmar res d'això, sinó que és una cosa que com a obrera hem de decidir, però en qualsevol cas els nostres valors de no extreure beneficis econòmics de les nostres activitats, etc., no ens permetrien pagar el que seria un lloguer normal d'un espai de les dimensions de l'Obrera a la ciutat de Sabadell. Això ho tenim molt clar.
D'altra banda, més enllà de si Cajamar cedeix o no aquest local, l'entitat financera també ha de valorar si fa les gestions necessàries per ajornar el judici programat pel 27 de setembre i així donar temps perquè les negociacions prosperin. N'ha parlat Daniel Bastús, membre de l'Obrera.
Els hem parlat de retirar la demanda judicial, han dit que això era inassumible i després quan hem parlat de paralitzar el judici durant un període determinat com d'un o dos mesos, és quan han dit que ho estudiaran i de cara al proper 26 de juliol ens ho comentaran.
Amb tot, la primera reunió a tres bandes ha suposat només una primera declaració d'intencions.
Ràdio Sabadell, també a les xarxes socials. facebook.com/radiosabadell.
Parlem ara de salut perquè un grup d'investigadores de la Universitat Autònoma de Barcelona hauria donat amb la tecla per curar la diabetis i l'obesitat, dues de les malalties que més ràpidament s'estan expandint al món. L'equip ha demostrat en ratolins l'eficàcia i la seguretat de la teràpia gènica per curar les dues patologies. La recerca sobre aquesta teràpia l'ha liderat la investigadora de l'Autònoma, Fàtima Bosch, i s'acaba de publicar en una prestigiosa revista mèdica.
L'experiment, que s'ha allargat durant tot un any, s'ha fet en dos tipus de ratolins, uns que eren genèticament obesos i uns altres que patien diabetis arran d'una dieta hipercalòrica. I en tots dos casos, la teràpia gènica ha funcionat. Fàtima Bosch ha apuntat al Notícies Matí quin ha de ser el següent pas.
Bueno, el següent pas serà treballar amb animals més grans, models de la malaltia, i amb això doncs, nosaltres ja estem preparant ja quins podrien ser els més adequats, però també parlarem doncs, ara ja amb les agències reguladores i amb l'Agència del Medicament Espanyol i Europea perquè ens comencin a assessorar quins estudis creuen ells que són necessaris per poder validar aquesta mena de teràpia abans de poder anar cap a pacients humans. Ara això ja és molt més complex.
A banda de comprovar que el tractament és completament segur, els investigadors també han demostrat que la mateixa tècnica aplicada en individus sans provoca un envelliment més saludable.
3 minuts per un quart de 8, la regidora de Comerç, Consum i Turisme, Marisol Martínez, es compromet a revisar la normativa d'usos del mercat central arran de les queixes aparegudes per l'obertura d'una consulta mèdica en una antiga parada. Martínez ho va expressar ahir durant la tercera audiència pública convocada pel govern municipal.
Bueno, sobre todo es que es un tema de normativa, que es un tema de ordenanzas y es que es un tema de reglamentos, que no es una voluntad política. Las voluntades políticas no rigen las actividades de la ciudad. Y he explicado antes que no puede ser, que tú te tienes que ceñir a las normas cuando te gustan y cuando no. Y las normas permiten ese tipo de actividad. En todo caso, si no nos gusta, tendremos que cambiar las normas y en ello estamos, intentando cambiar toda la normativa que rige todo ese tipo de posibilidades dentro de los mercados municipales.
Des d'Unitat pel Canvi han emès un comunicat aquesta tarda en aquesta mateixa línia assenyalant que caldria evitar la instal·lació d'ubicar instal·lacions mèdiques privades. El regidor de Salut Ramon Vidal apunta que en un moment en què la sanitat pública està en perill arran de les retallades, considera que no s'hauria de facilitar la ubicació d'iniciatives sanitàries privades. Més coses, una trentena de veïns de Can Llong es reuneixen per debatre aspectes de mobilitat al barri. Els autobusos, el trànsit, les zones de càrrega i descàrrega i les places d'aparcament són algunes de les qüestions que es van posar sobre la taula a la sessió de treball de la taula de Can Llong. La trobada va tenir lloc ahir al vespre i va comptar amb la participació de la regidora de Participació Ciutadana, Glòria Rubio, i el regidor d'Espai Públic, Xavi Guerrero. I un últim apunt, el Festival Infantil de la Cadena de Restauració Viena arriba a Sabadell amb propostes per tota la família. L'establiment de la plaça Sant Roc organitza aquest divendres diferents activitats pels més menuts entre 6:45 i 10:00 de la nit. A més, els participants entraran en el sorteig d'un cap de setmana al Montsec. La ciutat acollirà un segon cop l'estiuet del Viena el 4 d'agost a l'establiment que la cadena sabadellenca té al carrer Filadors. La nova temporada cultural dels teatres municipals ja té els títols del primer trimestre tancats. Entre els grans noms que es podran veure a la ciutat entre setembre i desembre hi ha l'obra de teatre Edip, dirigida per Oriol Brogi i protagonitzada per Julio Manrique. Una altra figura de l'escena catalana, Emma Vilarassau, passarà pel teatre principal amb Un tret al cap, dirigida per Pau Miró. Entre els altres espectacles programats hi ha l'últim muntatge de la pallassa Pepa Plana, la gènere del ballarí coreògraf Pol Jiménez, el concert de Xerim Arasté per presentar Polinèsies i l'obra de petit format Els darrers dies de la Catalunya republicana, basada en el text de Rovira i Virgili. La regidora de Cultura, Montse Chacón, ha explicat quins criteris han utilitzat per dissenyar la programació.
Intentem fer una programació que arribi al màxim de públic possible, que sigui de qualitat, que sigui en la mesura possible nova i que engresqui la gent, principalment per acabar per ser una mica referents, que la gent no hagi de marxar de la nostra ciutat per anar a veure bon teatre, sinó poder ser referents, mantenint la característica o la idiosincràsia de cada un dels nostres equipaments. Però bàsicament aquesta és la idea.
La nova temporada arrencarà amb el balanç positiu de la 2017-2018. Els espectadors han baixat en 7.000 respecte a la temporada anterior, situant-se als 85.100 arran de la davallada de funcions. No obstant això, l'ocupació de les sales ha pujat en general un 5%, mentre que en alguns teatres en concret s'ha disparat. El Principal ha passat del 57% al 80%, mentre que l'Estruc ha passat del 84% al 93%.
Vam augmentar la nostra dotació econòmica pel que fa a la programació teatral, i això ha tingut una resposta evident. Crec que els percentatges són claríssims, no? Per tant, hi ha hagut una bona acollida a la nostra programació, hi ha hagut molt bona acollida en les postfuncions. En general, tota la programació teatral del Principal ha funcionat molt bé i realment estem satisfetes d'aquestes xifres.
Així mateix comença a guanyar pes la vela, que ha comptat amb 3.900 participants en les diferents activitats de circ programades. No deixem la cultura perquè el Fresc Festival programa aquesta nit una revisió del clàssic Fuente Ovejuna de Lope de Vega. Ricard Soler dirigeix l'adaptació de la dramaturga Ana María Ricard, que ha fet d'aquest text de l'anomenat Segle d'Or espanyol sota el títol de Fuente Ovejuna, breve tratado sobre las ovejas domésticas, versió amb la qual ha guanyat el Premi Max. La companyia Obskene pujarà a l'escenari de l'amfiteatre dels Jardinets per interpretar la història d'un poble que s'uneix per lluitar contra el seu governador, però des del punt de vista actual. El sabadellenc Marc Rius, acompanyat de David Menéndez, Andrea Madrid, Guillem Jefaell, Marc Naya o Marc Pujol, són alguns dels actors que interpretaran els personatges d'aquesta història. Els interessats en veure Fuente Ovejuna, breve tratado sobre les ovejas domèstiques, encara en poden comprar les entrades. La funció començarà a les 10 de la nit a l'amfiteatre de l'Espai Cultura.
Radio Sabadell.
Take your mark.
Ets un apassionat dels esports de fons? Muntanya, ciclisme, running, trail, salut, entrenament, nutrició.
Soc l'Aleix Muñoz i us espero a 13 cada dimecres a 8:15 a Radio Sabadell.
13. Parlem amb els que més en saben.
Banc Sabadell presenta Futurs, un programa de debats en directe. Estem fets per conviure? Amb Aitana Sánchez Gijón.
Ya existen tantos modelos de familia como personas.
Y Nacho Vigalondo.
En un rodaje no acabemos sintiéndonos todos como en una gran familia.
Sigui com sigui la teva família, solucions, compte expansió. Descobreix-les a futurs.banksabadell.com.
Sí?
Ei, Toni, on ets?
De vacances, a Eivissa, prenent el sol i molta vitamina.
Vitamina?
Sí, vitamina dens.
Vitamina.
Aquest estiu no apaguis la ràdio. La música electrònica no s'atura.
Divendres i dissabte, de 10 a 11 de la nit. Vitamina dens amb Toni González.
Refresca't les orelles amb Vitamina Dance.
Puja el volum, però sense saturar. Gaudeix de la música electrònica aquí, a Ràdio Sabadell.
Taxi Sabadell. Serveis per a viatges de llarg recorregut les 24 hores. Taxi Sabadell, 93 727 48 48. Tu ens mous.
Tot el que passa a Catalunya, a Espanya i al món... a Ràdio Sabadell.
I el dia ens deixa altres notícies en àmbit més general. El jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, suspèn de funcions Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Raül Romeva, Josep Rull i Jordi Turull. La suspensió és automàtica per un article que estableix que els investigats per rebel·lió perden el seu càrrec un cop s'hagi decretat la presó provisional. Aquesta decisió podria obrir ara un conflicte entre el Suprem i el Parlament de Catalunya, ja que el seu reglament estableix que cal majoria absoluta per acordar la suspensió d'un diputat. Tot plegat al mateix dia que el president de la Generalitat ha assegurat que no renunciarà a l'autodeterminació. Quim Torra ha volgut deixar clar després de la reunió d'ahir amb Pedro Sánchez que no renunciarà a l'autodeterminació perquè el considera un dret que la gent es va guanyar.
O sigui, el que és important és entendre, primer, el dret a l'autodeterminació. Segon, que aquesta és una causa justa. Que aquesta és una causa justa. Per la qual el dret internacional també parla dels remedial secession. Vull dir que, per tant, arriba un moment en què fins i tot per autoprotecció els països s'autodeterminen.
L'Audiència de Barcelona ordena investigar les citacions de l'1 d'octubre per falsedat documental. L'Audiència ha obligat el jutjat d'instrucció número 32 de Barcelona a reobrir la investigació contra la Guàrdia Civil pels interrogatoris a alts càrrecs de la Generalitat que van tenir lloc el juliol de l'any passat per l'organització del referèndum. A partir del que respongui el jutge, es podrà determinar si la Guàrdia Civil actuava sense manament judicial i si és un delicte de falsedat documental. Més coses, el govern espanyol vol canviar la llei perquè es consideri agressió sexual si no hi ha consentiment explícit. La vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, ha anunciat avui la intenció de canviar el codi penal en aquest sentit. D'altra banda, també ha avançat que a partir d'ara els recomptes de víctimes mortals de la violència masclista seran sobre el total des que hi ha estadístiques i no per anys. En total són 945 dones assassinades. A tot això, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, demana que s'ampliï el termini perquè les víctimes de l'atemptat del 17 d'agost passat sol·licitin indemnitzacions. D'aquesta manera, vol facilitar l'accés a les ajudes que els corresponen a les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils. I també acabem de saber que els tripulants de cabina de Ryanair mantenen finalment la vaga de 24 hores anunciada pels dies 25 i 26 de juliol. Ho ha anunciat avui després d'una conciliació fallida en la que no s'ha aconseguit desencallar el conflicte amb la direcció. L'aturada a l'espera de conèixer els serveis mínims podria afectar més de 100.000 persones que està previst que viatgin aquells dies en els 600 vols diaris que té la companyia a tot l'estat. I acabem, completat amb èxit el rescat dels 12 nens i el monitor a la cova de Tailàndia. Els últims 4 nois i el seu monitor han sigut rescatats avui i estan segurs després de 2 setmanes sense poder sortir de la cova. Entre diumenge i dilluns ja van rescatar 8 nens i ara només queden els 4 submarinistes que han estat a la cova amb els menors durant el rescat. Aquesta operació ha estat seguida arreu del món i diversos líders polítics ja han celebrat l'èxit del rescat. I fet aquest repàs a la informació general, obrim pàgina esportiva amb el Joan Blanc. Bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Content a mitges. El sabadellenc Alexis Rodríguez ha tingut sensacions contraposades al Campionat d'Espanya d'Atletisme Sub-23 celebrat a Sòria. Va acabar segon a la prova dels 3.000 obstacles, però amb un mal regust perquè creu que hauria pogut fer alguna cosa més.
Les condicions adverses, feia fred i plovia en el moment de la prova, tampoc el van ajudar. Mentalment no va estar ficat i això el va fer córrer amb un pensament negatiu en tot moment. Alexis s'ha lamentat d'aquesta oportunitat perduda.
Estic content perquè al final sí, he tornat a pujar al podi de Campionat d'Espanya, però sí que m'esperava potser una mica més de mi durant la carrera. Penso que no vaig tenir un bon dia i no ens podia mostrar tot el que he entrenat, però bueno, no sempre es pot guanyar i bueno, vaig lluitar-ho i ja està.
La part positiva és que tot i això va estar al podi un cop més. I més enllà de l'aspecte purament esportiu, Alexis també s'ha felicitat perquè no va notar molèsties en cap moment de la prova al turmell, una zona que en les últimes setmanes havia donat molts problemes al sabadellenc. El pròxim objectiu del migfundista seran els 3.000 obstacles del Campionat d'Espanya Absolut de Getafe d'aquí a 2 setmanes. Temps suficient, diu Alexis, per arribar ben preparat a aquesta cita.
Penso que sí, que ara ja en aquesta part de temporada que ja portem molts mesos entrenant, posar-se, per dir-ho així, a tot el campionat ja és molt fàcil i bueno, jo penso que ja estic gairebé al 100% de la forma i d'aquí dues setmanes d'aquest fet penso i espero que em sortirà bé, perquè al final l'he entrenat molt i bé, i al final això ha de sortir per algun lloc.
A Getafe, el sabadellenc Alexis Rodríguez espera batre la seva millor marca personal dels 3.000 obstacles i, si pot ser, acabar dins dels 10 millors de la prova.
Dani Salgado continuarà el natació Sabadell de futbol sala, tot i que durant molts dies s'ha donat per segura la seva marxa i que des del propi club eren molt pessimistes al voltant de la seva renovació. El cert és que el veterà jugador ha apostat per seguir un any més al costat de Diego Blanco i ajudar tot el que pugui a fer realitat l'ambiciós projecte del natació Sabadell per la pròxima temporada.
El tècnic dels locals s'ha felicitat per la seva continuïtat i espera, això sí, la seva millor versió, la millor versió de Dani Salgado. Espera també que amb la renovació de Salgado, el fitxatge estrella de Dani Castro i les altres incorporacions que ha fet el natació Sabadell puguin lluitar des del primer moment per les primeres posicions de la classificació de la segona B de futbol sala. Diego Blanco.
Creo que con los fichajes se ha hecho una buena plantilla, muy equilibrada. Con la llegada de Castro, pues no voy a descubrir yo a Castro ahora. Es un jugadorazo, creo que es uno de los mejores de la categoría, y eso va a hacer que bueno, pues se nos sea más fácil o estar ahí arriba. Está claro que fácil no va a ser nada, pero con el trabajo y con las ganas que vienen las nuevas incorporaciones, seguramente que se conseguirá.
La pretemporada del club de futbol sala arrencarà el 7 d'agost.
El Global Bàsquet de la pròxima temporada tindrà força cares noves. El tècnic del conjunt sabadellenc, Òscar Trigo, ha donat 4 baixes i treballa per tancar 3 o 4 fitxatges que completin la plantilla de l'any que ve, amb el repte de seguir sent competitius a la Primera Nacional de Bàsquet en cadira de rodes.
Això sí, el sabadellenc espera fer un pas endavant respecte a la temporada anterior i no renunciar a cotes més altes si es posen a l'abast. El tècnic assegura que les canvis que hi ha hagut a la plantilla del Global són per donar sortida a jugadors que no estaven tenint tot el creixement que deurien. A més, Òscar Trigo admet que també busca un punt més d'experiència.
Un canvi significatiu, el Pedro Chichita, que era un jugador que jugava molts minuts, marxa a la seva ciutat d'origen, a Saragossa. Possiblement aquesta baixa serà substituïda per un jugador una mica més veterà, amb una mica més d'experiència. I les altres tres baixes són baixes que no són significatives pels minuts de joc, sí que per la feina que feien, perquè eren jugadors que estaven en un procés de formació, però no tenien minuts.
Les 3 o 4 incorporacions del Global Bàsquet haurien d'estar tancades quan abans millor, ja que Òscar Trigo vol afrontar el Mundial de Bàsquet en cadira de rodes amb la selecció espanyola del 13 al 27 d'agost, sense cap altra preocupació.
I encara al món de la cistella, Eric González va viure diumenge un d'aquells dies que no oblidarà mai. El jugador sabadellenc va poder participar al partit que van organitzar els germans Gasol a Girona i que tenia fins benèfics.
González va formar part de l'equip de Marc Gasol, que va ser el guanyador final, i va poder enfrontar-se a jugadors com Pau Gasol, Ricky Rubio, Navarro o Jimmy Butler. El sabadellenc, que va participar aquest partit després de ser l'escollit en una pàgina web, explica l'experiència viscuda i diu que mai l'oblidarà.
La experiencia ha sido pues lo que se esperaba, increíble. Poder compartir vestuario con leyendas del baloncesto español y estrellas de la NBA, pues qué te voy a contar, increíble. Nunca me había imaginado que pudiera llegar a conseguirlo, pero he tenido la suerte, aunque sea de esta manera, de poder conseguirlo y estar ahí con ellos.
Eric González encara no té equip per la propera temporada.
En àmbit més general, comencem amb la notícia del dia i segurament de l'estiu. Cristiano Ronaldo ja és nou jugador de la Juventus.
El Madrid ha fet oficial l'acord amb l'equip italià, que ha aconseguit els serveis del portuguès a canvi de 105 milions d'euros. Cristiano, de 33 anys, cobrarà 30 milions nets per temporada. La seva absència obre les portes al president Florentino Pérez a fer un gran fitxatge aquest estiu.
Arthur Melo arriba demà a Barcelona per ser presentat dijous amb el conjunt blaugrana.
El futbolista brasiler ha costat 31 milions d'euros més nou variable, signarà pel Barcelona per les pròximes 6 temporades i tindrà una clàusula de 400 milions d'euros.
França i Bèlgica disputen en uns minuts la primera semifinal del Mundial.
Els dos equips buscaran un lloc a la gran final de diumenge. Els francesos, a priori favorits, no es refien d'una de les grans sorpreses d'aquesta competició. Demà serà el torn de l'altra semifinal entre Anglaterra i Suècia.
Fernando Gaviria guanya la quarta etapa del Tour de França.
Segona victòria pel ciclista colombià del Quickstep, que s'ha imposat a l'esprint a Sagan i Greipel. Una caiguda de 7 km del final ha deixat tallats alguns favorits, com per exemple el rus Ilnur Zakarin.
Juan Martín del Potro serà el rival de Nadal als quarts de final de Wimbledon.
El tenista argentí s'ha classificat després de superar a Gilles Simon en 4 sets, un partit que ahir no es va poder acabar i que s'ha disputat avui. Demà Del Potro posarà a prova el bon moment de Nadal a Wimbledon.
Gràcies, Joan. Bona tarda.
Bona tarda.
Menys d'un minut per dos quarts de vuit. Fins aquí el Notícies Vespre d'aquest dimarts 10 de juliol. Tot el que us hem explicat en aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat, com sempre, al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. També podeu seguir informats seguint-nos a les xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram. Ho deixem aquí, però tornem a la 94.6 demà a partir de les 10 del matí amb el Notícies Matí amb Núria Garcia. Que acabeu de passar un bon dimarts. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.